con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
És la notícia del dia. El papa de Roma ha mort. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
A 2:05 de 8 d'aquest dilluns de Pasqua ha mort el papa Francesc. Després d'un mes ingressat aquest hivern, Jorge Mario Bergoglio va ser donat d'alta el dia 23 de març i tot just ahir al migdia va aparèixer públicament a la tradicional benedicció Urbi et Orbi.
Fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Això de tot just fa 24 hores, ara el panorama ha canviat radicalment. Anem cap a Roma, Eduard Rubió.
Hola, bon dia. El papa Francesc, efectivament, en els seus 12 anys i 40 dies de pontificat, no ha deixat mai d'estar al costat dels fidels. Ha mort poques hores després d'estar ahir a la plaça de Sant Pere, celebrant la Pasqua de Resurrecció, a la mateixa plaça on va aparèixer després del seu nomenament, el 13 de març de 2013.
Doncs des que s'ha sabut la notícia poc abans de les 10 del matí a Catalunya Ràdio, estem fent una programació especial al Catalunya Migdia Ara. Agafem el relleu a Ricard Ostrell i us acompanyarem durant les pròximes 2 hores per continuar analitzant aquesta notícia d'impacte mundial. Al portal 324.cat també teniu el minut a minut de tot el que està passant amb totes les valoracions del papat de Francesc. Ara us expliquem els escenaris que s'obren a partir d'aquest moment amb Gemma Bonet.
Primer es farà la capella ardent, que durarà 3 dies. Els fidels podran dir l'últim adéu a les despulles del papa Francesc. Després es farà el funeral amb autoritats d'arreu del món, que es farà d'aquí a 4 o 6 dies com a màxim. I finalment es farà el conclave, on 138 cardenals triaran el nou papa.
Doncs bé, el món polític català i espanyol ha reaccionat aquest matí a la mort del papa, Núria Oriol.
Sí, hola, bon dia. Els dos governs català i espanyol han decretat 3 dies de dol oficial. En el cas de Catalunya, acaba també el dia de Sant Jordi i ara l'executiu reformula algun dels actes. En una entrevista a aquesta casa, Salvador Illa ha elogiat la figura del papa Francesc i ha parlat d'un abans i un després amb el seu llegat. En la mateixa línia s'ha pronunciat el govern espanyol en boca de Félix Bolaños.
Tornar a posar el centre de l'Església de Jesús i d'actualitzar el missatge del cristianisme. No?
El legado humanista reformador del papa Francisco perdurarà para siempre.
La mort del papa impacta especialment a l'Argentina, país natal de Francesc, i a Israel, terra santa pel catolicisme. Connectem, doncs, amb Buenos Aires i Jerusalem, Joan Biosca i Jordi Brascó.
La gran assignatura pendent per a una part important dels argentins, veure el Sant Pare aquí a l'Argentina, el seu país natal. Un país, l'Argentina, que també en bona part ha criticat el papa Francesc quan era arcabisbe de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, per la seva participació en la vida política i per ser, asseguren molts, peronista.
El papa Francesc va tenir present la guerra a Gaza fins les seves últimes hores. Ahir mateix recordava que la pau era possible a la regió. El president d'Israel ha lloat els seus esforços conciliadors i Hamas ha destacat la seva ferma defensa dels drets del poble palestí.
La mort del papa deixa avui en segon pla tota la resta d'informacions del dia, molt centrades a aquesta hora a l'operació Tornada de Setmana Santa. Equip viari, Mariluz García.
Bona tarda. Doncs hi ha 339.000 vehicles que ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona fins les 12 del migdia, segons les últimes dades del Servei Català de Trànsit. És més del 58% dels vehicles previstos fins la mitjanit d'avui. Ara hi ha cues a la C31 Nord a Castell-Platja d'Aro en direcció Llagostera per un vehicle avariat AP7 a diversos punts. Amposta, a Camarles, a Banyeres del Penedès i a la Granada en sentit nord, també a Maçanet de la Selva en sentit sud. Són cues curtes. La C65 a Santa Cristina d'Aro per enllaçar amb l'AP7. Autopista del Maresme a Montgat en sentit nord. La C14 a Ponts en direcció sud i l'N145 a la frontera amb Andorra per entrar a Catalunya.
I si tanta gent torna a casa és perquè han estat centenars de milers els catalans que han aprofitat d'aquesta Setmana Santa per passar com a mínim uns dies fora, Maite Curto.
Sí que ho han aprofitat i és que hi ha hagut un increment dels visitants durant tota la Setmana Santa, no només els dies assenyalats. Els establiments turístics tant de les zones de muntanya com de la costa i l'interior han tingut molt bones ocupacions. Aquests últims, sobretot, gràcies al fet que aquest any la Setmana Santa ha caigut tard.
Normalment a aquesta hora us diem que quan faltin 20 minuts per les 3 vindrà la informació esportiva. Avui, Rut Vilà, segurament us agafarem algun minutet més per explicar aquesta notícia d'impacte mundial. En tot cas, els esports avui molt centrats en la setmana ja que senceta de final de la Copa del Rei de Futbol Masculina.
Això mateix, una setmana carregadíssima pel que fa a la competició. Avui s'acaba la 32a jornada de Lliga Masculina de Futbol amb el Girona-Betis, un enfrontament amb urgències pels gironins. Barça i Espanyol gairebé no tenen temps de gaudir de les seves victòries en aquesta jornada perquè tornen a jugar demà per partit de Lliga. I quan faltin això 10-15 minuts per les 3, sentirem Flick, que acaba de parlar a la prèvia del partit contra el Mallorca Montjuïc i ha tocat el crostó a alguns dels seus jugadors.
I ara, temps pel temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Doncs bé, avui és un últim dia de Setmana Santa que tindrem bàsicament el temps que hem tingut durant els últims dies. Sol i núvol a la majoria del país i podem tenir ruixats a la zona nord, sobretot al Pirineu, concentrats aquesta tarda. Per tant, caldrà estar pendents del cel amb un dia variable com toca en primavera.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara passen 6 minuts de les 2. I us ho continuem explicant. Ha mort el papa Francesc. L'anunci l'ha fet el Vaticà aquest matí del dilluns de Pasqua. Jorge Mario Bergoglio, de 88 anys, ha mort a casa seva, a la casa de Santa Marta del Vaticà, l'endemà de la seva última aparició en públic, coincidint amb el diumenge de resurrecció a la Basílica de Sant Pere. El papa estava convalescent, recuperant-se de la pneumònia que el va mantenir a l'Hospital Gemelli de Roma durant més d'un mes. Francesc deixa un llegat en què ha obert l'Església Catòlica a les dones, als homosexuals, les minories i els desafavorits, i per primer cop ha avortat els abusos a menors per part de membres de l'Església. Anem cap a Roma. Eduard Rubio, bon dia.
Hola, bon dia. El papa Francesc ha mort a 8:15 d'aquest matí a causa probablement d'un ictus, un mes després de sortir de l'Hospital Gemelli. La notícia de la seva defunció l'ha donat aquest matí el cardenal Kevin Farrell, el camarlenc, que s'ocuparà a partir d'ara, durant la seu vacant, del funeral i de presidir el govern de la Santa Seu. Escoltem-lo.
Con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del padre.
El papa Francesc ha mort al peu del canó. Fins l'últim moment ha estat entre els fidels i ha volgut participar en els ritus de Setmana Santa, escrivint tots els missatges, comentaris i homilies, visitant dijous els detinguts de la presó romana de Regina Celi i participant també físicament ahir diumenge de Pasqua en la benedicció Urbi et Orbi, que de fet han estat les seves últimes paraules públiques.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
En el seu missatge Urbi et Orbi, que va llegir en el seu nom el mestre de cerimònies, afirma que no hi ha pau possible sense un veritable desarmament. Ajudar els més febles, lluitar contra la fam, promoure iniciatives que afavoreixin el desenvolupament, són aquestes les veritables armes de la pau, escriu Francesc, les que construeixen el futur en comptes de sembrar la mort. L'última fotografia pública dels seus 12 anys de pontificat és el seu passeig ahir amb el papa mòbil per la plaça de Sant Pere, saludant milers de fidels.
Doncs ara el que farem és repassar quin és el protocol que es posa en marxa quan mor un papa. I ho farem amb dues veus que sentireu molt els pròxims dies perquè són les companyes de Catalunya Ràdio que marxen cap a Roma. Informació de Gemma Bonet i Mònica Mas.
Ara mateix el Vaticà està en l'anomenat període de seu vacant. El cardenal camarlenc és qui s'ocupa de dirigir el conclave. S'obre un període de 9 dies de dol.
Aquest vespre, a les 8, es fa la cerimònia de la constatació de la mort que es colpeja amb un martellet al front del papa.
El primer pas serà la capella ardent. Les despulles del papa s'exposaran a la Basílica de Sant Pere amb el fèretre obert perquè tothom qui vulgui li pugui dir l'últim adéu. Durarà 3 dies.
El segon pas, el funeral, que se celebrarà no abans de 4 dies i no després de 6.
El papa ha deixat per escrit que vol que sigui més senzill dels que han tingut fins ara els pontífecs anteriors. En la sepultura s'elimina la tradició de dipositar les despulles dels papes en 3 taüts diferents, un de xiprer, un de plom i un de roure. També ha deixat escrit que se'l sepulti en una capella de la Basílica Romana de Santa Maria Major. Per tant, no reposarà, com els anteriors papes, a la cripta vaticana. Al funeral hi assistiran les principals autoritats mundials, cap d'estat i de govern.
El tercer pas, el conclave.
Per primera vegada entrarà en vigor un canvi que va introduir Benet XVI. La norma deia que el conclave s'havia de celebrar entre 15 i 20 dies després del funeral, però ara ho han escurçat. La nova disposició estableix que l'inici es pot avançar si tots els cardenals ja són a Roma.
el nou papa s'ha d'elegir amb un quòrum de 2/3.
El primer dia del conclave es fa només una votació. Els altres dies ja se'n fan dues, una al matí, l'altra a la tarda. Si no hi ha consens, es cremen les paperetes i el fum que surt per la xemeneia de la Capella Sixtina surt negre. Si hi ha acord en cremar les paperetes, s'hi afegeix una substància química que fa que el fum sigui blanc i surt la famosa fumata blanca que indica que ja hi ha nou papa.
El Col·legi Cardenalici està format per 252 cardenals, però només tenen dret a vot els més joves de 80 anys. Ara seran electors 138 cardenals.
Dels 138 cardenals que seran al conclave, 110 han estat creats per Bergoglio en els seus 12 anys de pontificat. Això no vol dir que hagin de votar el mateix, però sí que pot marcar una tendència.
Doncs això és el que passarà les pròximes hores i sobretot els pròxims dies a Roma. Mentrestant, a Catalunya, ara mateix el que està passant és que es multipliquen les reaccions del món eclesiàstic per la mort del Papa Francesc. I la majoria de veus el que fan és destacar la seva defensa de la pau i la seva valentia a l'hora d'afrontar qüestions difícils de l'àmbit internacional i també se n'ha destacat el seu missatge i el seu exemple d'esperança a Purificació Barcelona.
En aquest sentit, s'ha expressat en una compareixença aquest migdia el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Els metges li havien dit que tenia que estar recuperant-se 2 mesos sense sortir i ell ha volgut sortir quasi tots els dies per dir vull estar amb vosaltres i donar-vos esperança perquè val la pena viure i entregar-se als demés. I ell ho ha fet entregant-se als més pobres, perquè ha visitat també els països en guerra, països més pobrets, països que estaven perseguits, cristians, i ha anat a tot arreu.
L'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha recordat també el papa com el gran promotor de la pau i ha assegurat que ha demostrat sempre valentia a l'hora de pronunciar-se en contra de la guerra.
Ha estat un promotor de la pau mundial, anant en contra de la barbària de la guerra. Encara ahir ens ho expressava d'una manera clau en el missatge ahir diada de Pasqua.
Un aspecte que també ha destacat al matí de Catalunya Ràdio Joan Enric Vives, arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. S'ha mostrat sorprès per la mort del papa perquè tot feia pensar, ha dit, que s'estava recuperant després del seu ingrés a l'hospital i sobre el seu llegat ha destacat la seva valentia en l'àmbit de la política internacional.
Com ell va fer referència ahir en el seu missatge Urbi et Orbi que va llegir el seu cerimonier, però que era valent, era un projecte, sobretot pel contrast que significava que havia acabat de rebre el vicepresident d'Estats Units, Vance, i després ell felicitava les Pasques amb un altre text molt valent.
Al matí de Catalunya Ràdio, Purificació, també hem pogut sentir Sor Lucía Caram, que és amiga personal del pontífex.
També ha ressaltat la preocupació del papa francès per les conseqüències de la guerra entre els infants i l'ha qualificat de gran defensor de la pau.
Reclamava la pau per a Síria, per Ucraïna, per Yemen, per Gaza. Aquest era la gran preocupació que tenia ell, no? Crec que podem dir que aquest era un missatge de la pau i que passarà a la història. Penso que és el papa que més autoritat moral tenia. És l'únic a nivell mundial que podia parlar absolutament amb tothom.
Un altre aspecte que també recorden els sectors més progressistes de l'Església és la seva defensa dels drets considerats polèmics pels sectors més conservadors del Vaticà. Així s'expressava també al matí de Catalunya Ràdio Joan Oñatex, president d'Església Plural, que fins i tot ha arribat a parlar de risc de cisma.
Hi ha hagut un risc enorme de cisma. Tot aquest sector conservador, integrista, amb molts recursos, amb molta veu, amb molta força, ha estat a punt i ha estat amenaçat amb un cisma, i el que es diu del papa va en aquesta línia, i això és una realitat, i per tant l'Església i el proper papa haurà de vigilar que això no passi.
I una de les persones que van assessorar el papa en la lluita contra els abusos a menors a l'Església, el periodista i amic personal de Francesc, Juan Carlos Cruz, ha afirmat al matí de Catalunya Ràdio que se'n va el gran defensor dels desafavorits i un gran ésser humà, i ha confiat que el seu llegat en aquestes qüestions continuï.
Doncs bé, pels catòlics i també molt especialment pels seguidors del papa Francesc, us informem que la catedral de Barcelona ha obert la capella de Santa Llúcia amb una foto memorial i un llibre de condol.
I a la missa de Pasqua d'aquest vespre, el cardenal arcbisbe Joan Josep Omella farà una pregària dedicada al papa francès per sumar-se al dol per la seva mort. El llibre de condola estarà obert fins a les 7 del vespre i demà entre 9:45 del matí i les 7.
I, òbviament, també la Conferència Episcopal Espanyola s'afegeix a aquestes mostres de condol. I, de fet, asseguren que el mandat de Francesc ha suposat un canvi d'època. L'Església espanyola mostra ara unitat, però durant el seu pontificat ha estat dividida entre els sectors que donaven més suport a Francesc i els que es mostraven més reticents als canvis. Anem cap a Madrid, Dani Santeja.
Bon dia, sí. L'exemple més clar és el reconeixement dels casos d'abusos sexuals a menors que Francesc va impulsar de la mà de l'arquebisbe de Barcelona en la seva etapa al capdavant de la Conferència Episcopal i que alguns bisbats encara obstaculitzen. De fet, tant Joan Josep Omella com l'actual bisbe de Madrid, José Cobo, eren els principals suports del papa entre la cúpula de l'Església espanyola. Avui, l'actual president dels bisbes, Luis Argüello, de tall conservador, ha reivindicat la dimensió social de Francesc.
En su llamada a la conversión pastoral de la Iglesia y en su solicitud por los más pobres, pues ha marcado esta época que él ha gustado definir como un cambio de época, como una gran transformación.
I Argüello confia que el pròxim papa tinga una línia continuista amb un pontificat que des de la Conferència Episcopal també han valorat per haver inclòs dones i laics als cercles de poder del Vaticà i per la lluita per la transparència. Fins a 4 cardenals de l'Església espanyola amb dret a vot podran participar en l'elecció del nou papa.
Doncs aquestes són les reaccions religioses. Ara anem al que han dit els polítics. I a Catalunya el que ha fet el govern és declarar 3 dies de dol oficial. Diversos dirigents, començant pel mateix president de la Generalitat, coincideixen que el papat de Francesc ha estat transgressor i que passarà la història per haver prioritzat els pobres i els migrants, Albert Prat.
En una entrevista en aquesta emissora, Salvador Illa ha elogiat el llegat del pontífex perquè diu que ha marcat un abans i un després irreversible.
Ha estat un papat transformador, una persona molt propera, amb un llenguatge molt directe, molt entenedor, que ha posat Jesucrist al centre de l'Església i que ha treballat sempre pensant en els pobres, en els més necessitats, en els més vulnerables. No?
En la mateixa línia i davant l'auge de l'extrema dreta a tot el món, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat els valors de Francesc per haver defensat la dignitat de qualsevol persona, sigui quina sigui.
Ell, el papa Francesc, ha esdevingut un autèntic alçament de llum amb una tenebra que s'acosta i que és una tenebra que en molts aspectes el que postula és la deshumanització de l'ésser humà.
I des del mateix partit, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afegit que avui el cristianisme perd un home coratjós que va saber entendre els desafiaments de l'Església. Qui s'hi va reunir quan era president va ser Pere Aragonès, ara fa un any i mig. Aquest matí recordava l'audiència privada al Vaticà.
Bona part de la conversa que vaig tenir amb ell va ser parlant dels problemes de les persones migrades, de com aconseguíem garantir drets per tothom. Vam parlar també dels abusos que s'havien produït a l'Església i de la fermesa que ell doncs, estava responent.
I també posant d'exemple la lluita pels abusos, l'actual líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, l'ha qualificat d'un papa extraordinari.
També el govern espanyol a mig matí ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort de Francesc, això després que el president espanyol Pedro Sánchez lamentés de seguida la pèrdua del pontífex i posés en valor el seu llegat transformador. El PP i l'extrema dreta han evitat posicionar-se sobre el segell que ha deixat el papa, però s'han sumat als missatges de condol. Qui s'ha pronunciat fa poca estona és també el rei d'Espanya. A través d'un comunicat diu que continuarà servint d'inspiració per la importància que sempre ha donat al diàleg i al consens per aconseguir un món més just, Núria Oriol.
Sí, pel president del govern espanyol, el papa Francesc deixa un llegat profund amb el seu compromís amb la pau, la justícia social i els més vulnerables. A través de la xarxa X, a diversos dels seus ministres del PSOE s'han afegit a elogiar també el seu impuls reformador. En una declaració institucional, la ministra de la presidència, Félix Bolaños, oposava en valor així.
Fue un papa activo en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional. Mostró siempre interés por las personas migrantes, con las víctimas de trata, de la guerra de Ucrania, del conflicto en Palestina y de cualquier enfrentamiento armado. El legado humanista, solidario, reformador del papa Francisco perdurará para siempre.
Des de Sumar, la ministra Yolanda Díaz ha també enviat el seu condol a través de les xarxes socials per la mort del papa Francesc, que defineix com a ambaixador del treball decent de la pau i de la justícia social. La portaveu de la formació, Lara Hernández, ho enfatitzava així.
Un símbolo para todas las gentes progresistas de la Iglesia Católica, pero también para todo el mundo. El papa Francisco condenó la guerra de Ucrania, condenó el genocidio palestino, alzó la voz en defensa de los más desfavorecidos, de las personas más vulnerables, defendió la justicia social, la justicia climática.
Com deia Manuria, la dreta i l'extrema dreta han evitat posicionar-se i definir el tarannà del llegat de Francesc.
Sí, exacte. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha posat en valor que sempre ha servit l'Església des de les seves conviccions. La popular Esther Muñoz ho reafirmava.
És un papa, el papa Francisco, que ha servido a la Iglesia y al mundo desde sus convicciones y pensamiento. Y como dijo el presidente Feijóo, España no se entiende sin su alma católica y esperemos que pronto se llene este vacío que deja la marcha del Santo Padre.
I des de Vox, Santiago Abascal ha optat per demanar una oració per la seva ànima.
Doncs bé, aquestes reaccions que anem recollint a Catalunya i també a la resta d'Espanya van en sintonia amb el que passa arreu del món perquè la mort del papa ha generat l'homenatge unànime dels mandataris de tot el planeta. I un dels primers a parlar-ne ha estat el vicepresident dels Estats Units, l'últim mandatari internacional, de fet, que es va reunir amb el pontífex Quim Olivares.
Sí, J.D. Vance ha escrit a X que el papa estava molt malalt en la trobada d'ahir a Roma i que avui el seu cor és amb milions de cristians de tot el món que el van estimar. Per la seva part, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dit que va tenir el privilegi del consell i de l'amistat del papa Francesc, fins i tot durant el seu patiment. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que Francesc va inspirar milions de persones i el president francès, Emmanuel Macron, ha destacat la preocupació del papa pels més desafavorits.
Avec beaucoup d'humilité.
Amb molta humilitat i un sentiment molt particular en aquests temps de guerra i de brutalitat. Ell tenia un sentiment particular pels altres, pels més fràgils, i en això va ser fidel a una tradició que li era estimada.
Des de Moscou, Vladimir Putin ha lloat Francesc pels valors d'humanisme i de justícia i per haver contribuït al diàleg entre l'Església Ortodoxa Russa i la Catòlica Romana. I des de Kiev, Volodymyr Zelensky ha donat les gràcies al papa per pregar per la pau a Ucraïna.
La mort del papa Francesc fa ara mateix encara després de tantes hores d'haver-se produït la volta al món, és portada a tots els mitjans internacionals, però se sent especialment a l'Argentina. Perquè allà, al país natal de Francesc, el president Javier Milei ha volgut deixar de banda les diferències amb el papa i ha destacat la lluita incansable del primer papa argentí per protegir la vida des de la concepció i la seva voluntat per portar l'austeritat a la Santa Seu. Es dona la circumstància que José Mario Bergoglio no va visitar el seu país durant el seu pontificat, tot i que el seu últim destí va ser com a arquebisbe de Buenos Aires. Ara podem connectar precisament amb l'exterior de la catedral metropolitana de la capital argentina a la Plaza de Mayo, d'aquest país. Anem cap allà. Joan Biosca, quin ambient hi tens?
Hola, bona tarda. Doncs acaba d'acabar ara mateix una missa especial que s'ha celebrat en record i en memòria del papa Francesc, molt conegut aquí pels argentins per Jorge Bergoglio, perquè ell era el màxim responsable al cap d'aquesta església, d'aquesta diòcesi com a arcabisbe de Buenos Aires. Va ser, podríem dir, parlant d'una manera planera, l'últim destí que va tenir com a sacerdot abans de ser el papa de Roma. Una missa molt emotiva, una jornada aquí a Buenos Aires i a l'Argentina que tot just comença, pensem que tenim 5 hores menys, anirà de menys a més, serà emotiva de record del Sant Pare i els argentins, que el que destaquen molts és la llàstima de no haver-lo pogut tenir aquí a l'Argentina en una visita oficial. Va viatjar per Sud-amèrica i arreu del món, però no el van tenir. Alguns asseguren que va ser per qüestions polítiques, perquè el papa Francesc s'havia posat sempre l'etiqueta de peronista. En fi, una jornada de recolliment i podem parlar, per exemple, amb algun d'aquests argentins que ha vingut en aquesta missa. Com ha vivit la mort del papa Francisco?
En este momento estoy con el corazón en la mano. Difícil de creer. Lo primero que vine a hacer fue venir a la Catedral de Buenos Aires. Se llenó en 5 minutos. Tuve la oportunidad de rezar por el Papa. Como peregrino estuve en Brasil, en la Jornada de la Juventud, y en Paraguay, donde lo pudimos ver como Papa. La deuda es con Argentina de haber venido, pero estamos completamente consternados y dolidos y rezando por él.
Gràcies, un papa Francesc, un Jorge Bergoglio molt recordat aquí per trepitjar sobre el terreny dels barris més pobres, desconegudes com a Villas Miseria. Penseu que a l'Argentina el 40% gairebé de la població és pobra i Bergoglio, Francesc, estava molt a prop d'ells.
Doncs al principi d'aquest Catalunya migdia hem passat per Roma, on s'ha produït la notícia. Ara venim de Buenos Aires, a terra natal del papa Francesc, i el que farem ara és saltar cap a Jerusalem, terra santa pels catòlics. I allà el president del país ha lloat el papa per haver promogut, diu, la pau en un món convuls i espera que les seves pregàries serveixin perquè tornin els hostatges que hi ha en mans de Hamas. Precisament el grup islamista també ha lamentat la mort del papa, de qui diu que va ser un ferm defensor dels drets legítims del poble palestí, i adverteix que la seva mort deixarà un buit difícil d'omplir. Hem visitat el Sant Sepulcre, a la ciutat vella de Jerusalem, per saber com s'ha rebut aquesta mort del pontífex en dia de Pasqua. Jerusalem, Jordi Brascó.
A l'església del Sant Sepulcre, el lloc on Jesús va ser crucificat i enterrat i on, segons la tradició, va ressuscitar, els fidels cristians han rebut la notícia amb sorpresa i tristesa. El fet que la mort s'hagi produït en dilluns de Pasqua no ha passat desapercebut per al germà Stefan del Patriarcat Llatí de Jerusalem.
Som en l'època de la Pasqua, en el moment de la resurrecció, en el lloc de la Pasqua, i per tant penso que és un signe molt bonic que el Papa, que tota la seva vida ha anunciat la victòria de Crist sobre la mort, hagi mort en aquest moment.
Un dels últims missatges que el Papa Francesc va enviar ahir mateix a xarxes feia referència a aquesta regió. Bergoglio recordava que la pau és possible. El Papa ha estat sempre molt pendent de les novetats en el conflicte a Gaza i, de fet, estava en contacte directe amb la congregació cristiana de la Franja. La Dúnia i Lisa, palestins, agraeixen la seva actitud conciliadora.
Un home molt fidel i molt beneït. Un home molt bo. I crec molt en ell. L'estimo molt.
Me gustaría que el Papa próximo que venga que siga los mismos pasos del Papa Francisco. La forma de su corazón, de cómo pensaba él, cómo actuaba, cómo era él.
Dimecres se celebrarà en aquesta mateixa església del Sant Sepulcre una missa especial dedicada al Papa Francesc. La presidirà Pier Battista Pizzaballa, el patriarca llatí de Jerusalem, que, de fet, és un dels noms que han sonat les últimes setmanes com a possible substitut de Bergoglio al capdavant de l'Església Catòlica.
Doncs d'aquí 4 minuts seran 2:15. Fins ara hem estat fent una mica de balanç d'aquesta mort del Papa Francesc. També hem mirat cap endavant per saber tot el que ha de venir. Ara farem al revés, mirarem cap enrere. El Papa Francesc va ser elegit cap de l'Església Catòlica el 2013, després de la renúncia de Joseph Ratzinger. Es va convertir així en el primer papa jesuïta i llatinoamericà de la història. Al llarg dels seus 12 anys de pontificat, Francesc ha abordat qüestions com els abusos a menors, que la institució havia esquivat. També ha intentat obrir l'Església als nous temps, però les seves diferències internes amb la cúria romana i amb els sectors més conservadors de l'Església li han impedit fer els canvis que hauria volgut. I per tant, ara el que farem és repassar la vida de Francesc amb Marc Teixidor.
Nascut el 17 de desembre de 1936 a Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio era fill d'un treballador del ferrocarril i d'una mestressa de casa. Es va graduar com a tècnic d'enginyeria química i també va estudiar humanitats, filosofia i teologia. Als 21 anys va entrar a la Companyia de Jesús i als 32 va ser ordenat sacerdot. L'any 1992 el va nomenar bisbe auxiliar de Buenos Aires i durant els seus anys al capdavant de la diòcesi no va voler viure mai al Palau Episcopal com a mostra d'austeritat. Era un gran aficionat a la literatura de Jorge Luis Borges i de Dostoyevsky i amant de l'òpera. El 21 de febrer de 2001, Joan Pau II el nomena cardenal. Per tant, el 2005 va participar al cònclave on es va triar Ratzinger com a papa. Quan Ratzinger va renunciar al càrrec i després de 5 votacions, el 13 de març de 2013, el cardenal Bergoglio va ser elegit el papa número 266 de la història.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Va prendre el nom de Francesc en honor a Sant Francesc d'Assís, sant italià del segle XIII, que va entregar la seva vida als pobres i es va caracteritzar sempre per la seva humilitat. Va impulsar la lluita contra la corrupció al Vaticà i, sota el seu pontificat, per primera vegada a la història, un tribunal eclesiàstic va condemnar un cardenal per delictes financers. Molts fidels li van aplaudir alguns discursos d'obertura, mentre que d'altres van considerar que es mullava massa en temes tan delicats com els casos de pederàstia dins de l'Església Catòlica.
Non posso tacere una delle piaghe.
No puc deixar de parlar d'una de les plagues dels nostres temps que, lamentablement, ha involucrat alguns membres de l'Església. Els abusos contra els menors constitueixen un dels crims més vils i més cruels que es poden fer. Aquests abusos trenquen inexorablement amb el millor que la vida reserva per als nens innocents i provoca danys irreparables de per vida.
Arrecando danni irreparabili per il resto dell'esistenza.
La defensa de les persones refugiades i dels migrants va ser una altra de les línies mestres del seu pontificat. En aquest sentit, va viatjar a la frontera entre Mèxic i els Estats Units i, per denunciar les morts al Mediterrani, també va ser a Lampedusa i a Lesbos. Més recentment, ha criticat obertament les deportacions de Donald Trump i el seu posicionament que vincula immigració amb delinqüència. Un dels altres passos que va fer per intentar trencar tabús va ser quan va parlar dels matrimonis civils dels homosexuals. Ho va fer diverses vegades, des d'un avió de l'Itàlia, però també en un documental a Netflix estrenat al Festival de Cine de Roma.
Les persones homosexuals tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente.
O també quan va condemnar les violències masclistes.
Questo fanno le madri.
Això és el que fan les mares. Saben superar obstacles i conflictes, saben promoure la pau. D'aquesta manera aconsegueixen transformar les adversitats en oportunitats per renéixer i oportunitats de creixement. Ho fan perquè saben protegir, saben mantenir units tots els fills de la vida. Quanta violència hi ha contra les dones. Prou. Fer mal a una dona és ultrajar Déu.
També va ser el primer papa a fer una defensa aferrissada de la lluita contra el canvi climàtic. De fet, el 2015 va publicar la seva encíclica Laudato Si, en què aborda la crisi climàtica i la social com una de sola.
El mal que estem fent al planeta ja no es limita als danys al clima, a l'aigua i al sol. Ara també amenaça la vida a la Terra. La complexitat de la crisi ecològica, de fet, demana responsabilitat, concreció i competències.
Quan la pandèmia va sacsejar el món i va evidenciar greus diferències entre els països que podien comprar milions de vacunes i els que no, el pontífex va tornar a demanar accions i no paraules als governs.
Però perquè aquestes llums il·luminin i portin esperança al món sencer, han d'estar disponibles per tothom. No podem permetre que els nacionalismes tancats ens impedeixin viure com l'autèntica família humana que som. Tampoc podem permetre que el virus de l'individualisme radical triomfi i ens faci indiferents al patiment dels nostres germans i germanes.
En l'àmbit intern, el papa Francesc va reformar el Vaticà i va descentralitzar el poder de la cúria, a més d'impulsar el sínode, que es va tancar l'any passat, després de 2 anys de reflexió, amb la participació de tota l'Església, des dels laics i les parròquies fins als bisbes. Sempre centrat en l'atenció als més pobres, fa pocs dies va demanar als governs del món que la intel·ligència artificial sigui una eina més per lluitar contra la pobresa.
Doncs bé, aquest ha estat el papa Francesc, aquest és el seu llegat. Ara ens ocupem d'una qüestió molt mundana. Perquè la mort del papa Francesc obre una batalla per la successió que no serà de baixa intensitat. Sobre la taula posem, de moment, 6 noms que són a la línia de sortida, Manel Laborda.
El bloc més conservador mira el mapa mundial de les grans potències i sent que el vent bufa a favor. No amagaven incomoditat en algunes decisions o afirmacions del papa Francesc. Del bloc més conservador destaquem 2 cardenals de pes amb possibilitats d'ocupar la cúpula de l'Església Catòlica. Es tracta de l'hongarès Peter Erdo, de 72 anys, i arcabisbe de Budapest. És un ferm defensor de la visió teològica tradicionalista. Ha participat en molts sínodes de la família on ha posat l'accent en les posicions més ortodoxes. En la mateixa línia, però encara una mica més a l'extrem dels conservadors, ja hi trobem el cardenal Robert Sarà, de 79 anys. És una de les veus més crítiques amb la gestió de Francesc. Procedent de la República de Guinea, té una gran influència entre els més conservadors, però la seva edat pot jugar a la contra.
Doncs això és el que passaria si anéssim cap a un gir conservador. En canvi, a l'altra banda, si anéssim cap a una línia continuista, Manel, qui tenim?
Entre la línia més oberta o progressista hi ha el cardenal filipí Luis Antonio Tagle, de 67 anys. Seria probablement el més continuista de Francesc. Es caracteritza per una església catòlica que busca la inclusió i la justícia social. Un altre candidat de pes és l'italià Matteo Zuppi, de 69 anys, actual arcabisbe de Bologna i president de la Conferència Episcopal Italiana. Té un fort compromís social i un vincle molt estret amb la comunitat de Sant Egidi. Seria també continuista clar de la línia de Francesc.
Hem parlat del sector conservador, també del sector progressista. Si això fos política, que ho és bastant, parlaríem també del centre, en la línia més equilibrada entre els dos sectors. També hi ha candidats.
Sí, el cardenal ganès Peter Turkson, de 76 anys, és un dels caps visibles de la posició intermèdia entre els dos grans blocs que han pugnat a la cúpula catòlica. Seria, en tot cas, el primer papa procedent decadent del continent africà. Una línia d'equilibri que també tindria l'italià Pietro Parolin, de 70 anys i secretari d'Estat del Vaticà. Perfil diplomàtic que ha hagut de negociar acords històrics, com el que va firmar amb la Xina pel nomenament de bisbes. És de tots els candidats, segurament, qui més domina la teranyina d'equilibris del Vaticà. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que avui fa 79 anys, també surt en alguna travessa i fa uns moments assegurava que no hi pensava.
Les quinieles no encerten quasi mai. Diuen, el que entra papa sale cardenal. Així que, no. Jo, des de luego, no he pensat mai en ser papa. No. Ni estar en el meu cap, jo sé les meves limitacions. Però, bueno, ja veurem el que passarà.
Doncs continuem parlant de l'Església. Un dels reptes del pròxim papat serà la manca de relleu dins l'Església, que fa que alguns capellans hagin d'exercir fins als 90 anys i encarregar-se de diverses parròquies. Els dos més grans de Catalunya en actiu es troben a les comarques de Girona. Són mossèn Josep Maria Barcons, de les Preses i la Vall d'en Bas, que té 90 anys, i mossèn Enric Costa, de l'Església de Sant Gregori i de la Vall de Llémena, que en té 89 anys. A tots dos els ha visitat la Núria Pereira.
Hola, bon dia. El capellà Enric Costa té un horari per organitzar les misses de les 23 parròquies de les quals s'encarrega. Amb gairebé 90 anys va amb el seu cotxe amunt i avall per la Vall de Llémena. Per exemple, els diumenges a 9:15 ha de ser a Adri per a la missa i a 10:00 ha d'arribar temps per ser a Granollers de Rocacorba.
Has de dir missa i el trasllat és molt just, és molt just. Mai he arribat un minut tard, però arribar a 2 o 3 minuts abans, sí.
El mossèn té un ajudant per a les misses, com que no és capellà no pot fer la Eucaristia, però sí la proclamació de la paraula. Una ajuda que també té mossèn Josep Maria Barcons. Amb gairebé 91 anys viu en una residència de capellans a Olot i des d'allà continua el càrrec de la parròquia de les Preses i de 7 més de la Vall d'en Bas. Ha demanat molts cops de jubilar-se, tant a l'anterior bisbe com a l'actual, però de moment no se n'ha sortit.
Poder-li vaig demanar 7 o 8 vegades que m'havia de jubilar i sempre deia el mateix. Aguanta, aguanta, que no, ja no tenim capellà, no tenim reserves. Vaig anar aguantant i encara aguanto.
Mossèn Costa no té cap intenció de jubilar-se.
Ara són 3:15. Tancarem capítol pel que fa a la mort del papa Francesc d'una altra manera. Perquè la mort d'un papa, figura central del catolicisme i amb una gran influència mundial, ha estat un tema recurrent al cinema i a la televisió. Des de drames històrics fins a thrillers contemporanis, la desaparició del Sant Pare ha servit com a punt de partida per explorar qüestions de poder, fe, política i successió. Ho ha repassat la Montse Mas. You must answer
now. I accept. La mort d'un papa en la ficció ha conduït a l'elecció de successors improbables, però amb un gran impacte global. Ja va passar a finals dels 60 la pel·lícula Les sandàlies del pescador, protagonitzada per Anthony Quinn, i s'ha repetit fa poc a Conclave, que ha guanyat un Òscar al millor guió adaptat, però no al millor actor, per Ralph Fiennes.
No deus pensar de debò que tinc el més mínim desig de ser papa.
Au, va!
Un altre papa destacat del cinema és el francès Michel Piccoli a la comèdia del 2011 Habemus Papam, de l'italià Nanni Moretti.
Habemus Papam! Ac reverendissimum!
Moretti, sempre tan càustic en la visió del poder i de la societat italiana, mostra un papa incapaç d'assumir el seu rol després de la mort del seu predecessor i encarna un psicoanalista ateu que intenta salvar el pontífex de la crisi de pànic.
Just a blue-eyed kid. I was supposed to be pope.
Un altre italià, Paolo Sorrentino, també ha dirigit en aquest cas per HBO dues sèries sobre el Vaticà més contemporani i les seves intrigues, que tenen com a punt de partida la mort d'un papa i que ens ha permès veure amb sotana Jude Law i John Malkovich.
Es usted muy popular. Solo intento ser yo mismo.
I per acabar, tot i no centrar-se directament en la mort d'un papa, avui també recordem el film Los dos papas, de Netflix, que posa el focus en les diverses visions de l'Església davant la històrica renúncia de Benet XVI, encarnat per Anthony Hopkins. Precisament aquell fet insòlid va dur a l'elecció del cardenal Bergoglio, amb Jonathan Pryce, en el paper del papa Francesc.
No debe olvidar que usted no es Dios. Usted es humano.
Doncs són referents que de ben segur esclaran posicions a les plataformes aquests dies. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de les altres notícies de les que havien de ser les notícies d'aquest dilluns de Pasqua.
Catalunya migdia.
Sean Scully és la nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Més de 60 obres al llarg de més de 60 anys d'aquest referent de l'abstracció contemporània. Explora les seves pintures, escultures, fotografies i obres sobre paper i viu una experiència visual i emocional. Submergeix-te en l'univers d'Scully a la Pedrera fins al 6 de juliol.
A Obramat t'oferim les millors solucions en materials de construcció de les millors marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. També a Obramat Ponès, on compren els professionals. Obramat.
Aquest Sant Jordi entra a El Passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la ciutat vella. La Barcelona de les grans il·lusions vista amb els ulls d'una dona inoblidable. El Passatge, de Maria Carme Roca, guanyadora del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona. Per Sant Jordi, regala el Santa Eulàlia, la millor novel·la històrica, una escriptora de grans emocions.
¿Tú qué farías si et toquen 2 milions d'euros?
La volta al món amb aforats, a vendre pianos, al tampon, tinc canvi el cotxe, viatge al Tibet.
Doncs no ho he pensat, la veritat.
27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions per tu, 300 milions en accions socials per tothom. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Tu també esmorzaves amb en Doraemon? Berenaves amb la Sakura, la caçadora de cartes, i passaves els vespres seguint els misteris del detectiu Conan? La generació 3XL no és només la teva generació. És el teu llibre aquest Sant Jordi. Fes teus aquests records per sempre amb jocs, tests, karaokes i molt més. Generació 3XL, la teva generació. Un llibre d'Ara Llibres.
Quan marques la X de l'Església a la declaració de la renda, el teu ajut arriba més a prop del que et penses. Tan a prop que hem creat la línia 105 per tants per ensenyar-t'ho. Descobreix la tasca social i espiritual que fa l'Església a prop teu a línia105portantos.es.
S'ha produït l'assassinat d'una altra persona sense sostre.
T'han apartat del cas.
Em necessites i ho saps.
Es busca un home blanc, 1,70 d'estatura...
És un assassí sense sostre!
Sembla que hi ha algú més a la caravana.
Tots tenim un costat fosc.
Què passa, gallina? Tens por?
L'uniforme és fondre't!
El mal invisible. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A la tarda de Catalunya Ràdio busquem el millor inici de novel·la de la literatura catalana. Aquesta setmana les semifinalistes són...
Jordi Puntí, Maletes perdudes.
Tenim el mateix record.
Eva Baltasar, Mamut.
El dia que m'havia de prenyar, complia 24 anys. I vaig organitzar...
Albert Sánchez Pinyol, La pell freda.
Mai no som infinitament lluny d'aquells qui odiem.
Voteu quin d'aquests tres inicis és el vostre preferit a catradio.cat.
Quina novel·la té, segons vosaltres, el millor inici de la literatura catalana?
El 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, sabrem quina és l'obra guanyadora. A la tarda de Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres de 4 a 7, amb Agnès Marquès.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
3 minuts i 3 quarts. Si avui no hagués mort el papa, probablement tota l'atenció mediàtica del dia hauria estat a l'operació Tornada. I això tot i que no es preveuen grans cues, segons el Servei Català de Trànsit, des d'ahir a les 12 del migdia fins avui a la mateixa hora han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona ja 339.000 vehicles. Això és a prop del 60% dels 580.000 que han de tornar fins la mitjanit. El director de Trànsit, Ramon Lamiel, recomana una conducció responsable com la d'ahir a la tarda, en què no hi va haver accidents. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Avui el que recomanaríem és aquesta conducció responsable com hi va haver ahir a la tarda, que facilita molt que hi pugui haver fluïdesa, certa fluïdesa, tot i que els nivells de serveis no són òptims, no?, de l'autopista.
Les mesures especials de trànsit per aquesta operació tornada s'allargaran fins les 10 del vespre i el govern demà aprovarà la renovació del contracte de manteniment dels radars fixos i de trams, segons ha pogut saber aquesta emissora. La iniciativa afecta els 300 punts de control situats en diverses vies de les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, una iniciativa que s'emmarca dins del Pla de Seguretat Viària que té l'objectiu final de reduir la mortalitat un 20% en vies interurbanes. I sobre operació tornada i ja de camí cap al balanç de tot el turisme que han provocat aquests dies, avui és un dia de molt moviment també a l'aeroport del Prat. S'han programat 1 miler de vols per l'operació tornada, és una xifra similar a la de l'any passat. En total, durant aquesta Setmana Santa, al Prat s'han planificat gairebé 11.000 vols. Això representa un 11% més que el mateix període de l'any passat. Molta gent s'ha mogut, ha marxat del país, altres s'han mogut dins de Catalunya. El sector turístic català fa un bon balanç d'aquesta Setmana Santa, tant a les zones de muntanya com a la costa, les ocupacions ocupacions en hotels i cases rurals han estat molt elevades. Les estacions d'esquí han tancat aquests dies una bona temporada amb un augment dels forfets venuts i l'ocupació turística a Tarragona i les Terres de l'Ebre ha superat el 90%. A Girona, els dies festius, s'ha arribat també a aquest 90% d'ocupació i a les comarques de Barcelona hi ha hagut molts visitants durant la Setmana Santa sencera. El fet que aquest any hagi caigut tard ha impulsat aquest augment. Fem un repàs més detallat per territori. Comencem per Lleida, per a Joan Álvarez.
Les estacions d'esquí catalanes qualifiquen de bona aquesta temporada. Les 6 que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat han incrementat un 20% la venda de forfets. Són Espot, Port Ainer i Boí Taüll a les comarques de Lleida i la Molina, Vall de Núria i Vallter a les de Girona. Sentim el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
Aquesta temporada ha funcionat molt bé independentment de les estacions d'un lloc i un altre. És evident que les condicions d'avui, que encara avui té una neu d'excel·lent qualitat i molta neu, són diferents a les de Vallter, que és l'extrem del Pirineu, però amb totes ha sigut molt regular l'increment de persones, de forfets.
Baqueira Beret preveu repetir el milió d'esquiadors de la temporada passada, tot i que la gran majoria tanquen avui Massella llarga la temporada fins diumenge.
De Lleida saltem a Tarragona, Jordi Barranca.
A la demarcació de Tarragona, tant a la Costa Daurada com a les Terres de l'Ebre, l'ocupació globalment ha superat el 90%, que la Setmana Santa hagi estat en abril també hi ha ajudat. Sentim Xavier Guardià de la Federació de Turisme de Tarragona i Pilar Miró de la Terra Alta.
Podríem estar parlant del 90%. Tot això conjuga que, a més, com que hi ha més demanda, hi ha més oferta, en aquest moment estem parlant del 95% de l'oferta oberta i que segurament ja no tancarà.
En general, ha estat d'un 97% a la Terra Alta. Són algo millors que l'any passat.
Les bones dades continuen els pròxims dies, sobretot a la Costa Daurada, amb les vacances escolars en zones com Euskadi i amb l'arribada dels turoperadors turístics.
Ara anem cap a Girona, Maria Rovira.
A les comarques de Girona s'han complert les bones previsions, amb una ocupació hotelera d'entre el 85% i 90% a la costa i també bones xifres a les zones de muntanya per les nevades dels últims dies, amb ocupacions de prop d'un 75%. Marina Figueres, portaveu de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines.
Hi havia molta reserva feta. L'únic que podia influir una mica és les reserves d'última hora, que potser van més influïdes amb el temps, però ja les previsions ja eren bones, per tant s'han complert.
El gruix de turistes han estat famílies sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona i també turistes francesos.
I acabem a Barcelona, Maite Curto.
Satisfacció del sector turístic de les comarques barcelonines, on l'ocupació durant la Setmana Santa sencera ha superat les expectatives. Sentim Oriol Baños, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
De l'11 al 17 d'abril, aquest any hem arribat a un 50%. I els dies forts hem arribat a l'ocupació del 90%, que ja seria el nostre habitual, sempre ens movem entre un 90 i un 100%.
També Sitges s'ha omplert de visitants. Alejandro Eguías, el gerent del gremi d'hostaleria d'aquest municipi del Garraf.
I ja des del diumenge de Rams, en unes ocupacions al voltant del 55-60%, i a partir del dijous sant fins ahir diumenge, ocupacions al voltant del 87%.
El sector de la restauració també està molt satisfet amb bars i restaurants plens.
Doncs bones notícies aquests dies pel sector turístic, males notícies pel camp. I aquí tenim el conseller Òscar Ordeig, que exigeix a la companyia d'assegurances agràries AgroSeguro una millora a les cobertures després de la pedregada de dissabte que va fer mal a cultius de 4 comarques a Lleida. El titular d'Agricultura es compromet a establir una línia d'ajudes extraordinàries. Els peritatges començaran dimecres. Anem cap a Lleida per a Joan Álvarez.
Ordeig demana a AgroSeguro una cobertura més àmplia de les produccions i recorda que el govern doblarà les aportacions a l'asseguradora.
El missatge és AgroSeguro, estem molt preocupats i aquí hi ha hagut limitacions en les assegurances que ara ens han provocat doncs, un dany molt quantiós i que necessitem millorar. Estem a favor d'AgroSeguro, però cal millorar les condicions i el compromís de la Generalitat és total perquè augmentem per dos les aportacions. Això exigeix una millora de determinades cobertures.
Ordeig ha visitat aquest matí una explotació agrària de l'Horta de Lleida. La pedregada de dissabte va afectar unes 40.000 hectàrees de les comarques de Lleida amb danys especialment importants a la fruita dolça i al cereal.
Com veieu, avui és un dia d'altíssima intensitat informativa, però no us n'oblideu, avui és bàsicament el dia de la mona a Catalunya i hi ha optimisme i previsió de mantenir fins i tot superar les 800.000 mones venudes l'any passat. Així afronta el gremi de pastissers la campanya d'enguany per aquest dilluns de Pasqua, Montse Mas.
Fa setmanes que les pastisseries exhibeixen les seves creacions de xocolata, llestes perquè avui els padrins obsequien els seus fillols. Aquestes són les més sol·licitades aquest any, segons Miquel Àngel Zaguirre, director del gremi de pastissers de Barcelona.
continuen tenint molt èxit figures que agafem un ou i anem a muntar una figura d'animal. I després, com no, els personatges infantils, com aquest any no tenim el Rudy, o Lilo i Stitch, o l'Avellana. I per altra banda, el Barça. El Barça femení, amb Aitana, Bonmatí, o l'Alexia Cotillas, o els masculins, com poden ser la Minya Mal, també anem molt bé.
El premi a la millor mona de xocolata d'aquesta edició ha recaigut en Joe Moretones, pastisser de la Foix de Sarrià.
I aquest any, coses del calendari, saltarem directament de la mona a Sant Jordi. I els floristes enllesteixen avui les primeres comandes de roses. Els 7 milions que es vendran aquest Sant Jordi han arribat en plena Setmana Santa i per això els professionals de la flor han hagut de sacrificar les vacances. Aquest any el calendari els ha obligat, com dèiem, a reorganitzar-se, Marc Güell.
Han hagut de treballar amb més previsió perquè dimecres no els falti de res. Una feina que aquests dies se'ls ha afegit a les decoracions per als passos de les processons. Avui a les floristeries, però, ja es treballa a ple rendiment per Sant Jordi. Pel president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, aquesta diada s'ho mereix. Això ho explica Catalunya Ràdio.
Posa-li el que vulguis, que al final Sant Jordi surt i Sant Jordi triomfa. I nosaltres el que no podem fer és no estar preparats.
Fins i tot Guillén hi veu un repte. Diu que amb les hores que han tingut per Setmana Santa poden sortir roses més elaborades. Per això volen potenciar les roses d'autor.
Pot ser un dels Sant Jordis que tingui millor preparació de cara al públic. Per això aquest any vam parlar de la rosa d'autor, potenciar-la amb un segell, precisament perquè sabem que hi haurà temps de preparar-la bé. Com sempre, de les dificultats traiem oportunitats, no?
La rosa vermella és la que més es vendrà dimecres i davant la falta de productors a Catalunya, on només en queda un, les roses provenen de Colòmbia, l'Equador i els Països Baixos.
Catalunya migdia.
10 minuts i seran les 3, hora en què reprendrem a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació aquesta programació especial a motiu de la mort del Papa Francesc. Ara us deixem amb la informació esportiva marcada avui també per aquesta notícia amb la Ruth Vilà fins les 3.
La mort del Papa també afecta avui, com deies, les competicions esportives. A Itàlia s'han suspès els partits previstos per avui de la Sèrie A, el Torí Udinese, el Caller Fiorentina, el Genova Lazio i el Parma Juventus. Aquí, però, les competicions no s'aturen. Aquest vespre, el Girona tanca la jornada de la primera masculina, rebent a partir de les 9 el Betis a Montilivi. Anirem fins a Girona amb l'Eduard Solà, però abans acaba de parlar Hansi Flick. El Barça comença la setmana de la final de Copa, abans rep el Mallorca i l'entrenador alemany ha tocat el crostó alguns dels seus jugadors. El Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit de demà contra el Mallorca Montjuïc. Ja és l'inici de la 33a jornada de Lliga. Els blaugranes tenen la baixa de Lewandowski, que es va lesionar dissabte en la remuntada del Barça contra el Celta. Ha seguit la roda de premsa de Hansi Flick al francès Ripoll. Francesc, deien que el tècnic avui ha tocat el crostó algun dels seus futbolistes.
Sí, tot ve del partit de dissabte en aquesta remuntada del Barça davant el Celta Montjuïc, on es van veure reaccions negatives o alguns jugadors enfadats que no van tenir minuts o van ser substituïts. Per exemple, Ansu Fati i Héctor Fort, que no van jugar, o Ferran, titular, que va ser substituït. I Flick ha dit això.
Puc entendre que no estiguin contents, que estiguin enfadats? És clar que sí. Jo també he estat jugador i entenc la situació. Tothom vol mostrar què pot aportar. Vol ser part de l'equip. Vol ajudar l'equip a aconseguir els nostres objectius. Això ho puc entendre. Ara, puc entendre la reacció? Doncs no, no la puc entendre.
It's not like that. I don't understand this.
El tècnic diu que el partit de demà contra el Mallorca serà complicat, avisa dels perills del Balears i també espera que el que va passar contra el Celta l'1-3 abans de la remuntada sigui un toc d'atenció.
So we against Celta, Celta you see it.
Amb el Celta vam veure que serà difícil guanyar cada partit, que no serà fàcil. Espero que fos un toc d'atenció per saber què s'ha de fer. Quin és el camí? Espero que ens serveixi. És el que vull veure ara al meu equip.
Recordem que és el primer partit d'unes setmanes intenses. Demà a Mallorca, dissabte a la final de Copa contra el Madrid i dimecres dia 30 a l'anada de les semis de la Champions contra l'Inter. Flick ha anunciat rotacions i avisa que els jugadors l'han de seguir. El tècnic alemany també ha confirmat que Ter Stegen està a punt i que ha de parlar amb ell per decidir quin és el millor moment per tornar, que Ferran serà important aquest tram de final de temporada i, de fet, ha assegurat que la seva posició ideal és ser nou. També ha parlat sobre Lewandowski, lesionat, avisa que no sap quan tornarà, però que no correran ni s'avançaran els terminis. Recordem, el Barça-Mallorca demà a 10:15 a Montjuïc.
I demà també jugarà l'Espanyol. Un partit que Isidro que s'entreveu molt igualat al camp del València.
L'Espanyol és 13 amb 38 punts, el 14 és el València amb els mateixos punts que els blanquiblaus. Per tant, tots dos tenen 7 punts de marge sobre el descens. Els de Manolo González, que recuperen per a demà el capità Javi Puado, un cop ja complert el partit que tenia de sanció, s'entrenaran aquesta tarda a les 5 a l'RCD Stadium i abans a les 4 hi haurà la roda de premsa del tècnic Manolo González. El València i l'Espanyol són ara mateix dos dels equips més en forma de primera. Tots dos han sumat 10 dels últims 12 punts en joc, uns números que només igual al Barça, i qui s'endugui demà el triomf tindrà gairebé la permanència certificada, ja que sumaria 41 punts. Ara mateix, l'Espanyol és 13 a la classificació i el València 14, com dèiem, tots dos amb 7 punts d'avantatge sobre les places de descens.
El Girona és qui tanca aquest vespre la jornada de primera, rep a les 9 el Betis, a Montilivi, amb la intenció d'allunyar-se de la zona de descens. L'afició Eduard Solà prepara, tot i això, una rebuda especial avui a l'equip.
Girona s'ha anat embolicant la situació ell tot sol i avui començarà el partit contra el Betis a partir de les 9 del vespre a Montilivi amb només 3 punts sobre la zona de descens. Tot plegat per culpa de la ratxa de 9 partits consecutius sense aconseguir la victòria i d'uns números nefastos que l'han portat a sumar només 3 dels últims 27 punts possibles. La situació comença a ser preocupant, però no és límit. Però tot i això, hi haurà rebuda a l'equip a partir de les 7 de la tarda per part dels aficionats quan arribin a Montilivi. I també s'han programat diverses activitats prèvies organitzades tant pel club com també per les penyes. El rival és el Betis, que la setmana passada es va classificar per les semifinals de la Conference i que té clares opcions d'aconseguir també classificar-se per la Lliga de Campions de la pròxima temporada. L'entrenador del Girona, Mitchell, continua convençut que algun dia s'acabarà aquesta ratxa tan i tan dolenta que algun dia arribarà la victòria i que se n'acabaran sortint.
Sortir d'aquesta situació con un cop de sort, penso que és impossible. Hem de jugar bé, hem de lluitar, hem de fer que el Betis esté molt incòmode al camp i que nosaltres guanyem duels, que mirem cap endavant.
Mitchell recupera Miguel, que no va poder ser l'últim partit a Pamplona per culpa d'una lesió muscular. En canvi, perd el davanter titular Abel, que també té problemes amb una cama.
El partit del Girona a les 9, des de mitja hora abans, la transmissió a Catalunya Ràdio, dins del Tot Gira. I ahir el Barça també estaven pendents del Madrid Athletic Club per si el conjunt blanc notava els efectes de l'eliminació de la Champions i es deixava algun punt que acostés l'equip blaugrana al títol de Lliga, però no va ser així. Finalment el Madrid, Ricard Isidro, va guanyar a l'estil habitual.
Al descompte, un xut de Fede Valverde al minut 93 permet al Madrid continuar en la lluita pel títol de Lliga. El d'ahir va ser un duel complicat per als blancs davant l'Athletic Club, que va donar descans a alguns dels jugadors que van aconseguir dijous la classificació per a les semifinals de la Lliga Europa. Per exemple, Sancet o Iñaki Williams van sortir a la segona part, Nico Williams era baixa. El Madrid no va millorar la seva imatge respecte al partit contra l'Arsenal i Carlo Ancelotti, l'entrenador del Madrid, que es queixava d'un penal no xiulat a Bellingham.
El nuevo fútbol es esto, creo que el gol anulado a Vini, creo que no hay duda en este sentido, porque es algo automático. Lo que no es automático es que el VAR no haya llamado al árbitro para verificar el penalti de Bellingham. Ya está, pero esto es el fútbol moderno.
Un penal que Ancelotti va comparar amb el que sí que van xiular a favor del Barça dissabte contra el Celta. Tot i això, l'entrenador del Madrid creu que el triomf d'ahir els anima de cara a la final de Copa de dissabte contra el Barça.
Tenemos el tiempo para preparar la final, tenemos otro partido el miércoles. Creo que nos viene bien esta victoria porque nos anima un poco más.
Kylian Mbappé no va jugar ahir per sanció, però continua sent dubte per la lesió al turmell dret que es va fer contra l'Arsenal a la tornada dels quarts de final. Abans, però, el Madrid jugarà demà passat al camp del Getafe a la 33a jornada de Lliga.
I amb un peu gairebé i mig a la final de la Champions, després de guanyar ahir per 4-1 contra el Chelsea, el Barça femení està avui pendent de l'estat físic de Mapi León, que ahir no va poder acabar el partit amb problemes a la cuixa. La jugadora ha passat aquest matí proves mèdiques. Té una sobrecàrrega a la part anterior de la cuixa dreta, per tant, no té lesió muscular. Mapi té tota la setmana per recuperar-se, perquè l'equip no juga entre setmana. Veurem si arriba a punt, doncs, per jugar la tornada d'aquestes semifinals. L'equip blaugrana jugarà diumenge a Stamford Bridge. Ahir va superar el Chelsea, com dèiem, per 4-1, amb gols de Payor, dos de Pina i un d'Irene Paredes, en una jugada d'estratègia. El missatge al vestidor, tot i això, és d'humilitat i prudència. Sentim Alexia Putellas, que hi va fallar un penal, però va ser clau amb el seu joc en la contundent victòria blaugrana.
Evidentment hi ha eufòria, estem molt contentes. Demà servirà per recuperar i a partir del dimarts, com si aquest partit... no tant el partit, sinó el resultat. Com si aquest resultat no existís i anar a competir igual o més que han fet avui allà a casa.
A la Lliga F, el Llevant Badalona es complica les coses després de perdre aquesta jornada per 2-0 contra l'Espanyol. Les badalonines són terceres per la cua, a dos punts de les posicions de descens. L'Espanyol, amb 28, s'allunya de la zona complicada. I en tenis, el danès Holger Rune, que ahir es va proclamar per primer cop campió del Barcelona Open. Puja fins a la 8a posició del rànquing ATP i guanya un lloc respecte a la setmana passada. En canvi, Carlos Alcaraz, que ahir va perdre la final del Godó amb Rune, baixa a la tercera plaça i cedeix la segona posició a l'alemany Alexander Zverev. L'italià Jannik Sinner es manté com a número 1 mundial.